que van perdre el partit d'anada per 2-7-3 volen continuar vius a la Challenge Cup.
Arribam a les 6 i 4 minuts, encara pendents de Soto del Real Madrid, on s'espera que surti en qualsevol moment Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, el que s'ha decretat avui llibertat provisional perquè el jutge considera que ja no hi ha perill de que pugui desfer-se de proves. A les 7 tornen les notícies amb aquesta i moltes més a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estava música recent enregistrada i molt de teatre jove i també consolidat avui a l'Aviador. Benvinguts.
Els dimecres és el dia del teatre a l'Aviador. Abans, però, coneixerem la feina de la mallorquina Zahara Muñoz Vicens als estudis Mushroom a Londres, on produeix bandes com Particles, que sentirem avui. Després sabrem més dels finalistes d'Art Jove en la modalitat de teatre en la secció que ens du cada dimecres Javier Matesanz. Avui du com a convidats a Tomàs Amé, que és el director d'IB Jove, i també a Bernat Molina i Natàlia Rabassa. I també, per acabar, tindrem novetats sobre les estrenes al Teatre Principal de Palma. Conversarem amb un dels actors d'aquesta obra que se presenta a Los Dos Hidalgos de Verona, de Shakespeare, i serà amb Alfredo Noval, que tindrem unes paraules abans d'acabar el programa.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Lluís Fortesa, el control tècnic.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Aquesta música que escoltam és d'una banda que acaba d'enregistrar el seu disc als estudis de Londres Mushrooms Studio, efectivament. Allà trobam també, entre d'altres persones, en Zahara Muñoz Vicens, a la qual ja coneixem per la seva feina amb The Sicily Satellites, junt amb en Ben Hardy. També tenen aquest altre projecte que és Strange Spill, i a més són parella professional i també sentimental. Fa anys que ja estan establerts a Londres i ara volien conèixer també tota aquesta feina. Després que haguem conversat en altres ocasions, Zahara, sobre aquests reconeixements que vos han donat i vos han fet des de la BBC, relacionats també amb la música experimental i altres projectes audiovisuals que heu duit a terme. Com estàs, Zahara? Benvinguda.
Gràcies. Muy contenta d'estar aquí.
Idò, tenim ara aquest exemple un poc de tota aquesta feina que fa espais s'estudi, que és més que un estudi, és també que vostre, no? Un estudi retrofuturista, guys.
Total, sí.
I queda molt bé, això.
Sí, no?
Fa ganes d'anar-hi, no?
Bé, veniu,
mos ha convidat, mos ha convidat.
Estau convidats, sí, sí.
I conta-mos un poc tota aquesta etapa, Zahara, que ara un poc culmina, no? Heu estat molt d'anys fent feina, sí. I ara sembla que ja heu arribat en aquesta estabilització, no? Que vos permet concentrar-vos en tot allò que creatiu que voleu fer.
Sí, llevamos muchos años trabajando con muchísimos artistas diferentes y siempre un poco fuera, buscando lugares. Hemos transformado fábricas en estudios de grabación holográficos. En fin, ha sido un tiempo muy loco y un día decidimos que se acabó esto de ir paseándonos por todas partes y empezamos a transformar nuestra casa en un estudio de grabación. Entonces, todas las habitaciones, la cocina, la habitación con una cama que se levanta, o sea, todo es un poco James Bond, Thunderbirds, todo está ahí. Están todas las habitaciones interconectadas con cámaras y monitores para que todos los músicos se puedan ver como si estuviesen en la misma sala, para hacer live tracking, para poder grabar en directo una banda, pero con el aislamiento sonoro para que podamos hacer una buena producción de la música.
Pero vols dir que pots un tumbet i a la vegada enregistrar una cançó, ja?
Bueno, ya sabes que el tumbet, cuando el tumbet bueno es el que se hace, que todo se hace por separado, ¿no?
Entre arranjament i arranjament, la fregesa de les Super Genies, les proves, que bé, m'encanta.
I això, Zahara, és motivat perquè no teniu una sala grossa on puguin estar tots a la vegada, o per què? Per què ho heu ideat així?
Bueno, intentamos buscar espacios en Londres y es una locura. O sea, bueno, Mallorca imposible, en Londres imagínate. Entonces decidimos que, ¿por qué no? Usar el espacio que ya teníamos, que era nuestra propia casa, para hacer esta locura.
¿Sa casa es vostra, o es de lloguer?
Bueno, del banco.
Ah, bueno, bé, però...
Como
bé,
pràcticament totes les cases.
El banco un lloguer no vos expulsarà, no? Tota aquesta feina també està molt creativa, no? Crear, sí, això que tu mos dius, que hi hagi càmeres per tot, que tot, sí, sigui un circuit en el qual tots se puguin veure, sí, sentir, i fins i tot estar interconnectats. ¿Sa pandèmia vos va il·luminar respecte,
no,
a això o no?
Este proyecto fue previo a la pandemia. Todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace más de 10 años ha estado siempre enfocado en la idea de la narrativa visual de la música. Entonces, siempre hemos intentado que la historia del proceso musical forme parte del engagement, del
descompromís o implicación.
De la relación de audiencia con músicos, ¿no? Porque viene más de cuando teóricamente se hablaba de la crisis de la cultura musical y que pensamos que es que todo el mundo estaba intentando hacer lo mismo, pero en el mundo digital, y nosotros empezamos a explorar cómo podíamos utilizar los nuevos medios de otra manera diferente para aproximar audiencia y creadores y artistas. Entonces empezamos a trabajar con vídeo, empezamos a hacer instalaciones interactivas audiovisuales, y luego pues cuando empezamos a montar el estudio, lo que queríamos era que se pudiese ver el proceso creativo si se quiere mostrar, no es una obligación, pero desde luego que todo el mundo pueda verse mientras tocan y poder tener esa conversación como si estuvieses en la misma habitación.
Qué bien.
Y bueno, la casa pues es una casa bastante antigua, tenemos una Kelvinator en la cocina y es todo así muy como entre viejuno y artístico.
Vintage.
Mi padre dice viejuno, yo digo vintage, sí, sí. Pero...
I ara, clar, mos agrada sempre parlar dels noms. Vosaltres, clar, sona mushroom, com a champignon, en certa manera, però en realitat jugau amb ses paraules i és mash com a de mescla i, sí, room d'habitació, no?
Exacte.
Que vos ve perfecte, no?, per això que feis.
Sí, porque nosotros tenemos siempre, la tendencia nuestra siempre es ir hacia lo psicodélico. Y además, como es un lugar muy orgánico, el estudio, esta casa o estudio tiene una forma de aproximarse a la música desde esa perspectiva más orgánica, en lugar de tan clínica de la mayoría de los estudios. Y, y luego que es que para nosotros la cultura del collage y del la cultura del mashup es fundamental, ¿no? Esta idea de que la música está compuesta de capas y que se recompone y se vuelven a componer. Entonces sí, pensamos que Mushrooms, bueno, además es que lo vimos en un menú en Grecia. Estábamos haciendo una exposición en el Athens Digital Arts Festival, es que ahora no me sale, con nuestra instalación audiovisual y de repente mirando el menú vemos que pone mushrooms en lugar de mushrooms, que es como lo escriben en inglés. Este es el nombre.
Mushrooms, sí señor.
Un error gramatical que... Mira,
como la penicilina, que ha surtido un error.
Exacto.
O la torta del Casar, que ya en John Piñente aquí. Bueno, el programa, ¿no? Que va a ser una rada.
Al fin y al cabo, la micelia esta, ¿no? Lo que es el hongo en realidad, porque las setas son las flores. Es una red como el sistema nervioso, ¿no? Y para nosotros esto es lo importante, ese vínculo que se crea entre todos los artistas que hacen que todas las capas se conviertan en algo más que la suma de las partes.
Qué chulo.
Sí. Idò, recordem, Zara, si vols, tu ho explicaràs molt millor, aquests reconeixements de la BBC i un poc també aquesta altra instal·lació que vareu fer, en què vareu gravar tant de músics tocant alguns compassos dels seus instruments, en la intenció que llavors qualsevol usuari o espectador pogués interactuar i fer una nova música a través d'aquells diferents sons que havíeu enregistrat per tot el món.
Sí.
Músics de carrer, de tot.
Sí, o sea, íbamos siempre con una maquinita que se llama Zoom, de grabación de audio, y el teléfono, y entonces lo captábamos todos.
I imatge, gravàveu també imatge.
Exactamente, entonces esta es parte de la narrativa visual de la música, encontrar los músicos donde fuera que estuviesen y creábamos un sampleador audiovisual. Entonces, con programadores, porque nosotros no somos programadores, pero montamos una aplicación donde la gente puede crear su propia música a partir de estos samples de audiovisuales. Y bueno, esto está en proceso porque es muy ambicioso y nosotros pues somos muy DIY y es un proceso lento, pero sí que fue algo que ya, o sea, lo que era el prototipo fue lo que nos premiaron en el Sound of the Year Awards.
Pero es que es una inmersión como muy, muy total, ¿no? O sea, habitar, crear, poner a disposición y todo en el mismo espacio. Al final, ¿hay momentos para vosotros también?
Bueno, es muy invasivo, sí. Claro. Es muy invasivo, pero...
Me estoy preocupando por vuestra vida personal. Me acabo de dar cuenta que en la pregunta, sí, pero creo que también es importante.
Permea, ¿no? Mucho y es difícil a veces separar. O sea, nuestras conversaciones son muy frikis. Porque
claro. Me puedo imaginar alguna de ellas, ¿sí?
Tienen mucho, bueno, la investigación, por ejemplo, para montar el estudio ha sido bastante intensa y porque claro, las distancias son muy largas, espaciales. Uh-huh. No podíamos utilizar analógico, que nos hubiese encantado, pero hay mucho retraso. Y entonces terminamos pues investigando todo lo que es la fibra óptica y al final conseguimos patrocinadores que nos han dado un equipo espectacular para poder trabajar con fibra óptica en distancias de más de 30 metros, porque tenemos una cabaña también al final del jardín. Y eso permite que haya cero de latencia. Y también luego nos pusimos en contacto con una gente de Samsung y nos han también proporcionado decodificadores para que la imagen también sea con un retraso mínimo.
Zara, idò, aquests programes de televisió d'espais petits o de gent que fa obres molt especials, i tal vegada podríeu també sortir a un d'aquests programes, no? D'espais especials, adaptats, i en els quals s'ha fet molta de feina a mida,
molta,
no?
Molta. Perquè... prèvia al Covid.
A més, com dius, tot a mida perquè se pugui pujar, és a dir, una habitació d'una casa se pugui transformar en una habitació insonoritzada per gravar amb bon tir de càmera i tot això, no?
Sí, con un equipo muy bueno. Trabajamos sobre todo con unos micrófonos que no son muy conocidos, pero que son maravillosos, que son los Lauten. Y tenemos también, bueno, es que sí, o sea, es una mezcla entre algo como muy de andar por casa, de con los fogones y las sartenes y las
y
muy profesional a la vez. Sí, entonces es muy inspirador, es un espacio donde tienes un montón de rincones donde poder experimentar y pensar y crear.
Idò, tota aquesta música que escoltam avui de fons és d'un grup que se diu Particles, que acabau de gravar en aquest estudi. Clar, ho sentim de fons, però al principi sí que hem pogut escoltar renous, veus, és a dir, i justament
sí, pensava que
tot
sí.
Era molt analògic, no? Renous i tal, dius que no, que...
No, no, sí,
sí,
bueno, todos
analógicos, ¿no? Toda
todos
esta
los samples, sí, utilizamos mucho sampleado orgánico. Esto viene de esta idea de la electrónica como algo que en realidad no tiene nada que ver con la electrónica, este disco, ¿no? Es más psicodisco y tiene un rollo más, pues no sé, como Estudio 54, sí. Fiore del Sábado Noche, mezclado con los Bee Gees, mezclados con los Arctic Monkeys más recientes. Sí. Es una mezcla bastante interesante.
Molt bé, sí,
no està mal referent.
Sona molt natural. I de Zara, continuarem parlant de tot això, dels grups. Segurament sí, també hi ha grups d'aquí que s'animin a venir a gravar amb vosaltres.
Por supuesto, y si quieren venir a verlo, pues están invitados
sí,
a venir.
Rafa, ja mos hem apuntat per venir.
M'encantaria, la veritat, no? És que és un projecte que pinta beníssim. Molt bé, enhorabona.
Gràcies, també. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. És na Zara Muñoz Vicens, la trobeu també en aquestes referències a Strange Pill Artist, que és el grup que té en Benvent, i llavors també és l'estudi Mushroom, escrit d'aquesta manera. En va, efectivament. Zara, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio és entreteniment. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
En Javier Matesanz i tota una sèrie de convidats que han vengut a parlar-nos avui d'un certamen ben especial que ja té molta trajectòria. Javier, com estàs?
Molt bé.
Però no deixem el teatre, tot això no vinculat a les arts escèniques.
Efectivament, perquè Art Jove és molt divers i té moltes modalitats, que a més moltes són bianuals, per tant van un any se convoquen, altres no i tal, i enguany doncs té tota una sèrie de modalitats de les quals també en parlarem al llarg de l'entrevista d'avui, però ens centrem en el certamen de teatre, que ja té una vintena d'anys, crec, aproximadament, i més del 2003, crec, i que, bueno, arriba a estar a la seva recta final amb aquest cap de setmana. El dissabte és la final, després de les proves, de les, diguem, diferents fases del concurs. I per això doncs hem duit els nostres convidats, que presentes tu, que per això és el jefe.
Sí, senyor. Tomàs Amé, com estàs?
Molt bé.
Director d'IBE Jove. No? El màxim responsable. Si alguna cosa no funciona, sí, comptes ell.
Sí, sí.
Si la cosa va bé, també l'enhorabona. Natàlia Rabassa. Natàlia Rabassa, com estàs?
Hola, molt bé.
Primer assistia Natàlia Rabassa i després vam decidir fer un artefacte que
se diu Art Jove
al seu voltant. No, perquè estàs des del primer any.
No, pràctic. O sigui, ara, l'altre, fa un moment en Javi em demanava quan es va fer per primera vegada l'Art Jove, i jo crec que es va convocar amb una o dues modalitats l'any 95, i jo vaig entrar a l'Art Jove l'any 99. Això, o sigui, que pràcticament...
Això faria 30 anys de l'Art Jove?
Sí, sí.
Si arribava a fixar el punt exacte, ja no hi ha ni un sol jove que debutàs a l'Art Jove, no. Ja són tots de la meva edat, com a mínim. No, jo que se va crear l'Art Jove, jo ja no me podia presentar. Però
no, no.
La qüestió... La qüestió és que són ja molt d'anys, però si arribes a afinar la data, podem celebrar aquí un aniversari Art Jove.
Sí, l'Art Jove ja no és jove.
Ja no és jove. Nosaltres ja no som jove per celebrar.
Aquest sentiu que encara no l'hem presentat, però ell és així.
Ell és
en Bernat Molina. Dramaturg, director, actor, moltes coses. Bernat, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
I que té un paper que després afinarem també, afinarem i definirem en l'Art Jove teatral. Però bueno, Natàlia, aquest dissabte al Maruja Alfaro Mar i Terra, la final.
Tres finalistes.
Tres finalistes, com sempre. I jo ja volia parlar una mica del paper d'en Bernat Molina, perquè l'Art Jove des de fa ja uns anys... una de les coses més interessants que té és que els finalistes normalment gaudeixen de... o una residència artística o unes tutories que ajuden a desenvolupar, millorar, perfeccionar el projecte que han començat, que han presentat a la semifinal i que després, gràcies a aquesta residència o assessoria o tutoria, diguem, presenten millor a la final. I en Bernat té justament aquesta funció. És el director, el tutor, ja no sé com explicar una mica el seu paper...
Assistent creatiu.
Assistent creatiu de les tres propostes finalistes.
M'agrada.
I ha estat amb ells, assistent creatiu, ha estat amb ells seguint-los i ajudant-los durant els últims dos mesos.
Però ho precisam una mica. O sigui, quan ja heu triat els que seran finalistes, tenen la seva proposta i com a, diguem, recompensa prèvia els hi posava un director, diguem, de prestigi o reputat.
És més no és dirigir-los, és una mica com si fos un professor de l'ESADIP, de l'Escola de Teatre, que mirés el projecte i els ajudés.
Els fa un seguiment.
Però tu ets l'Àngel Yácer d'Operación Triunfo per dar joves.
Estava aquí
5 minuts intentant explicar la figura.
Sí, és que és mal d'explicar, però sí. M'agrada això.
Formació, ja està.
Digues, Àngel, digues.
Sí, no, es veure que jo també m'he plantejat exactament quin és el meu paper, perquè... sí, perquè en el principi em van dir director, però jo he pensat, però realment director no estic dirigint. Yeah. Perquè, clar, quan tu tens quan tu dirigeixes un espectacle, òbviament duràs teu segell. Hi ha certes coses que tu has de decidir i han d'anar a missa, per dir-ho de qualque manera. I en aquest cas no és així. Vull dir, jo... A mi m'han presentat uns projectes que són molt personals i són d'ells, i jo... Primer, quan els he vist, he sentit una necessitat de respecte cap a aquest projecte, cap a aquest bocinat de la seva persona, que mos estan com a regalant, perquè tots ells mos estan fent unes coses molt personals. I qui som jo per ficar-me dins la seva personalitat i dins el seu projecte que han ideat amb tantes ganes i amb tant d'amor? Per tant, jo l'únic que he fet realment és seure'n-me de fora, observar-los i veure com això que ells volen plantejar, com ho rebem des de fora i com ho podem fer perquè se rebi més com ells ho volien.
O sigui, t'han pagat per observar.
Exactament, exactament. Ets la feina més fàcil.
Ets la feina més fàcil.
A més, vos he de dir, i potser és un cliché, però vos puc dir que ha estat super satisfactori veure-los. Sí. M'ha encantat.
Que bé.
M'ha encantat. Bé, però m'encanta perquè encara no m'ha acabat, no?
Yeah. I encara no t'hem pagat.
I encara no m'ha pagat, mem, sí. Mem, si llavors m'empenediré.
Jo m'ho pensaria, si només ha mirat.
És un acompanyament creatiu. Tu, si veus alguna cosa des de la teva experiència, els dius, això podria millorar per aquí, per allà, però sempre els hi proposes. Ells compren o no compren.
Sí, 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 exactament. I, de fet, han fet això. Moltes coses me les han comprades i moltes coses no me les han comprades. I m'apareix perfecte.
Vinga, anem a definir, anem a dir qui són les finalistes, la companyia Hotel Vital en Sacrificció, a la Colònia Penal, és la proposta d'Ínsula, i Xin Xin, la Vaca Company. I segons elles mateixes, la primera és Teatre de la Pubertat, que està molt bé, Teatre de l'Absurd, la Colònia Penal, i la Xin Xin seria una tragicomèdia.
Està molt bé perquè ets jove, però jo lo de Teatre de la Pubertat no ho havia sentit mai. Això m'hauria d'explicar. Però Teatre de l'Absurd, Teatre de la Crueltat, n'hi ha moltes versions de modalitats, però Teatre de la Pubertat jo no ho havia sentit mai.
Jo tampoc ho havia sentit mai. I realment tampoc t'ho puc dir exactament què és.
Prejoves.
No, perquè és veritat que jo crec que el darrer s'han sortit molt de gèneres, sí, que jo ja he perdut un poc de desfil de què són cada un d'ells. M'ha passat també amb els gèneres musicals, que jo ja no sé si fins i tot estic ben posat al dia de què és que. Però, bé, de Teatre de la Pubertat sí que podem entendre una cosa, no?, de hormones revolucionades, sentiments molta flor de pell, canvis d'humor, sí, molt...
M'estàs definint. Som un tuber.
Gràcies, Bernat. És que tu ets pueril total.
Immadur, diries. Sí. Natàlia, tenim tres propostes potents. A més, veig noms ja que tenen una certa trajectòria. Te volia demanar si l'única condició per formar-hi part és ser jove. Vull dir, no hi ha límits, per exemple, ara veig en Karen Codina, que ja ha fet obres professionals, a més de nivell. És igual. Aquí se'n pot presentar Vicky Luengo.
Exacte. Si la Vicky Luengo tingués menys de 30, 35 o menys de 35...
Per allà andarà, no?
Sí, per allà. I fos de les Balears, que, pues això sí que es podia presentar.
Vale.
Sí, nascut o resident a les Balears.
Però qui és que participa? L'autor de l'obra, el director, els actors...
Qui s'inscriu?
S'inscriu
la companyia. És a dir, fins i tot donem permís perquè s'inscrigui, perquè moltes vegades els certàmens, per això de pal·liar la insularitat, els certàmens de teatre de vegades els fem fora. I de vegades necessiten el seu tècnic, el seu director també, ell participa. És a dir, no tothom que puja a l'escenari significa que només ells són els que participen. Poden presentar-se fent equip amb el tècnic, vale, i amb el director i el dramaturg.
Però i tots han d'estar empadronats a les Illes.
Sí.
Vale. Ara te poso una pregunta complexa, potser. Si un d'aquests joves amb moltíssim talent teatral escriu una obra on surt un senyor de 65 anys,
no pot
participar Eduard Fernández?
Demano
si l'actor simplement és un extern que ve a fer un paper.
Això sí que, per exemple, passa al certamen de curtmetratges, que el que ha de ser el jove és el director o el guionista. I aquí sí que pot fer, presentar un curtmetratge on surti un nin o surti un senyor gran. Però al teatre no. És un teatre on una mica l'intèrpret també ha de complir els requisits.
Són les 6:32, entrevistant a Natàlia Rabassa, la coordinadora d'Art Jove, Bernat Molina, que ha acompanyat aquestes propostes, els artistes que formen part d'aquestes propostes finalistes, en Javier, que condueix sempre la secció, i en Tomàs Amé, que és el director d'Iva Jove. I te volia demanar, Tomàs, perquè, clar, jo penso en Pedro Vidal, que és hiperactiu en xarxes perquè va a tot, jo crec que són trillizos i se combinen la feina, i ell diu sempre talent balear, talent balear. I clar, tu tens talent balear a Balcana, tu li pots dir, Pedro, t'enví 15 de talent balear ara d'aquest certament d'art jove. O sigui, tu ets un testimoni directe de que efectivament aquest talent balear comença des d'edats molt tempraneres.
Sí, sí, sí. Jo, és a dir, al final el Departament d'Art Jove vol donar visibilitat en aquest talent emergent, oferir oportunitats reals de formació, exhibició i sobretot estimular la creativitat i la participació cultural. I com heu vist, el teatre jove té molt a dir. Com heu vist, ja enviar a coses que no vivim mai i aquesta personalitat, i nosaltres estem per donar aquesta oportunitat als joves perquè creixin, s'donin a conèixer, donar veu a les seves inquietuds, i estem per això, per donar tota la força que poden donar aquests joves i sobretot ajudar-los en aquestes primeres passes en aquest món cultural que han triat i tan complicat que és.
No sé si el repte és fer créixer encara més el certamen de pròximes edicions. Me parlàveu abans d'entrar en el directe que ja teniu pensades fins i tot altres certamens, modalitats noves, no?
Sí, és a dir, la majoria de certamens estan bastant consolidats. Mm-hmm. Els pots intentar millorar d'alguna manera, però ara ja, és a dir, cercar manera de cercar, de trobar certamens nous. I sí que t'ho puc adelantar que a final d'any farem un certamen nou, que és el de Xef Jove, que trobem que és un bon moment i hem anat a l'escola, estarien toquant moltes portes perquè joves, és a dir, jo no vull un Masterchef, vull un certamen de qualitat professional, mm-hmm, i que joves reconeixin aquest certamen com un valor, és a dir, no és un espectacle, que sigui per la seva feina i la seva formació i se donin un nom.
Bueno, al final considerar la gastronomia com a cultura, no? Per què no?
Sí.
I diria que evidentment, Natàlia, serà un èxit aquesta modalitat, ho saps?
Espero que sí. Perquè, bueno, podem
aquí
anunciar...
Aquí podries fer tu de, mira, ara te tiraré una floreta a Natàlia, que la conec, jo t'he duit en braços des que eres petita.
Gràcies. I això que ets adolescent, imagina't.
És molt bona cuinera i aquí podries fer tu de Bernat Molina.
Podria fer de Bernat Molina, sí.
O de jurat...
De jurat sempre faig, perquè tinc a tots els tribunals tinc veu i vot, que normalment exerceixo la veu com sempre, perquè jo no callo, però el vot depèn de la modalitat, si en sí més o menys sí que l'exerceixo també.
I alerta'ns a jurat, perquè t'ho puc adelantar que tindrem a Miquel Calent, en Tomeu Chaldantà i en una estrella Michelin, i cuidado.
No cuinem malament.
Una pena, perquè m'ho volia oferir de jurat, però amb aquesta competència no
Miquel Calent,
no
que sé que m'ho sent, i per tu, en Tomeu també, una ferrada molt gran. Que
jo quan entro a la cuina voten les alarmes.
Tu fes de presentador. Mira, de presentador a la final.
No, jo preferiria fer de tastador. Ja en parlarem d'això. Escolta, però aquesta...
Una coseta. A tots els que vulgueu venir, esteu convidats, i justament els plats que estiguin cuinant els finalistes, que encara no sabem qui són, no el podrà tastar el gran públic que estigui allà a la sala magna, a l'aula magna de l'escola d'hostaleria, però sí que hi haurà 6 o 7 que participants que no hagin arribat a la final que presentaran unes tapes. I el públic aquestes sí que les podrà tastar i farem un premi del públic.
Però això quan serà?
El dia 4 de desembre. És que com tenim una hora una mica estranya, a veure si des d'aquí puc animar la gent a venir.
O sigui, perquè... per això ja està en marxa, supermarxa.
Sí, clar, s'ha convocat enguany. Estem amb la recta final.
Guarda dues cadires a la primera taula per Rafael Peñó.
Hi haurà 7 finalistes, 4 de... i seria el 4 de desembre cap a les 5 de la tarda. És un horari una mica... difícil, però és que ho fem a l'escola d'hostaleria de l'UIB i tanquen a les 9.
Proporció d'homes-dones?
És que no, demà, aquesta setmana que ve, el jurat triarà els finalistes. No tinc ni idea. Crec que ja, de totes maneres, ja que m'ho demanes, normalment últimament a tots els certames cada cop hi ha més proporció de dones, crec que en aquest de cuina, justament perquè hem mirat així en diagonal el nom dels finalistes, crec que hi ha més homes que dones. Però bueno.
Mira, sense anar més lluny, en aquesta final, hi ha majoria dones en el final del certamen de teatre.
Tornant al teatre, al fil de la conversa anterior, que deies lo del talent, no?, lo del talent balear i tal, jo puc donar a fer en primera persona, tornant al teatre, perquè vaig estar present a la primera edició de Teatre Jove, i a la segona i tercera i diverses més, i aquells joves amb un talent incipient que començaven, ara no els diré tots perquè no me'n sortien tots, però hi participaven Margalida Grimal, Salvador Oliva, en Josep Mercadal, Sergi Baos... Tots aquests eren els jovenets de la primera, segona, tercera edició.
Nana Alarcón
va guanyar la primera edició.
I mira on està.
Exacte, sí. I mira per on para Nana Alarcón treballant en els millors teatres catalans i pel·lícules i sèries que vaig veient i dic, mira, Nana, i tal, i va ser la guanyadora de la primera edició. Per tant, déu-n'hi-do, o sigui, són, no només hi ha molt de talent, sinó que l'Arjo va demostrar que després...
És
una cantera, fet una pedrera de talent teatral i de totes les altres modalitats, òbviament.
Jo hauria de fer una pregunta al Bernat, és a dir, has parlat una mica del Teatre de la Pobertat, que seria el monòleg, no és un monòleg que obre l'espectacle,
sí, sí,
que per cert no hem dit, és el dia 22 al Teatre Municipal Marujal.
Sí, ho hem dit, però
i a les 7 i mitja, l'entrada és lliure i gratuïta, però clar, l'aforament és limitat. I després, què tenim? Perquè tenim una participant menorquina.
Exactament. Sí, nanet. Bé, jo el que passa que he desenvolupat una relació personal amb tots ells que la veritat és que ara...
Vols que guanyin totes.
Ara vull que guanyin totes, exactament. Perquè havent-los vist a tots, jo crec que tots s'ho mereixen. És que és això. Per tant, estic molt content de nova de ser jurat. Bé, nanet té un espectacle molt personal, amb un llenguatge superpoètic. Té una proposta de clown molt graciosa perquè... Ella no havia fet clown mai, però li ha sortit de l'ànima.
Que bé. Que és la definició del clown?
Sí. Ella no era conscient d'estar fent clown, perquè és un gènere que no ha tocat molt, però el que li ha sortit de l'ànima ha estat un espectacle clown. Llavors sí que és vera que al mig d'aquest espectacle clown té una sèrie de monòlegs que fan diferents personatges, tots interpretats òbviament per ella, on entram bastant en el drama i d'una manera molt heavy. Però el fil conductor és un clown. Per tant, aquí hi ha una mescla bastant interessant, ja. I llavors tenim, bé, de l'art de la pobertat no hem parlat molt, hem parlat del títol. És un monòleg que ha escrit el mateix Lluís i és un monòleg molt provocador. Un monòleg que t'apunyola bastant endins. Sí que és vera que li ha posat una posada en escena com molt lleugera, té un punt de gràcia, un punt de guassa, però no oblidem que és una bona bufetada.
Per què mira somrient el Tomàs?
No, perquè els tenc davant. Tu te tenc massa aquí...
Ja m'has vist per, amb temps.
Ràpidament, Bernat, que sí. Se m'esgota el temps i tenim una altra proposta.
Exacte, la Colònia Panel. La Colònia Panel és l'únic espectacle que tenim d'una companyia en si, és a dir, tenim tres actrius en escena, un tècnic en escena també. Ells sí que han tingut un director... Són els únics que han tingut un director, perquè és veritat que són un equip, i tenen un projecte que han adaptat d'una idea de Kafka, i han fet una adaptació molt peculiar, molt ben feta, i un espectacle molt redó. És a dir, tenen de tot.
O sigui, que un nivell llarg.
Un distopia.
I pensant en el jurat, com compares tot això? Perquè fixa't quines les tres propostes estan absolutament diferents i no se valoren per separat, sinó que són rivals entre cometes. Si l'art pot rivalitzar, perquè això no és un esport, però ha de guanyar un. Que és mal de dir, de comparar...
Sí, suposo que en el final... En el final l'aposta és un jurat bastant divers i en el final el que tu supos que fas és m'han quitat o que metges fibres o quin espectacle és que te faria més ganes veure més d'aquest espectacle.
Sí, perquè són propostes de 25 minuts.
Sí, perquè cal una coseta que vull dir en acabar, que és que aquest certamen està concebut clarament com un work in progress. És a dir, ells venen amb una proposta de 5-10 minuts. D'aquí els triem i aleshores el Bernat o el director que aquell any sigui els ajuda a ampliar-ho entre 20 i 30 minuts. Clar. I després encara ho han d'ampliar més i presentar. El qui guanyi ha de presentar al Teatre Principal, fa una setmana de residència al Teatre Principal de Palma, i aquesta ja presenta una obra teatral sencera que com a mínim, diu les bases, ha de durar entre 45 i 50 minuts. Uh-huh. És a dir, hi ha totes les fases d'aquest projecte.
I a més premis, 9.000 euros en premis, no, sí. 6.000 en total perquè hi ha com dos conceptes per al guanyador.
Exactament.
No?
I després, i 3.000 més per repartir entre les altres companyies que no hagin guanyat el primer premi.
Molt bé. Tomàs, llarga vida al jove. No sé si per l'any que ve, com que funciona també més pressupost encara, li has demanat a la consellera? La consellera, que na Sandra, no. Tenim pràcticament nova.
No hi ha problema per això. No? És a dir, no.
Ara vaig enviar el missatge a Sandra. T'ha dit en Tomàs, sí.
Prova-ho, a veure.
Enviar-li,
moltes gràcies, Bernat. Moltes gràcies per estar aquí, estimat. Que gaudeixis bé, molt de... No, com no pateixis, ja sé que són com tres fills, però mira,
sí,
algú ha de guanyar.
Això és el que he pensat jo, són tres fills. Ara són tres fills, no pot triar un preferit. No.
Natàlia, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Tomàs, també, moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
I Javier, no te'n vagis, no que Los dos Hidalgos de Verona, un Shakespeare primerenc. Arriba al Principal i en parlant ara mateix.
Vetres Ràdio és investigació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio. A Atzena, el teatre principal de Palma.
6:44 minuts, continuem efectivament parlant de teatre. Imagina, Javi, que a un mateix muntatge s'ajunten Shakespeare, La Zona, Chip Bajul i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Què pot sortir malament?
Poca cosa, però el més interessant de tot és que probablement sigui la primera vegada que molta gent vegi aquesta peça. Així que,
efectivament, que no se sol representar massa. I d'aquesta peça és Los dos Hidalgos de Verona, una obra que va escriure Shakespeare quan tenia, se calcula, 25 a 26 anys i que se pot veure aquest dissabte al Teatre Principal de Palma. Alfredo Noval és un dels actors que pugen a escena aquest Shakespeare. Alfredo, com estàs?
Hola, muy buenas, encantado de saludaros, ¿cómo estáis?
Muy bien, supongo que bueno, llegarás a Palma, no sé, el viernes como pronto, ¿no? ¿No? No estás por aquí todavía, ni mucho menos.
Así es, no, ya me gustaría.
Ya te gustaría por eso. Bueno, hoy está lloviendo, ¿eh? Si lo dices. Vale.
Ah, sí, nos han avisado que vayamos un poco preparados.
Nada,
pero aquí... Pero sí, vamos el viernes para allá.
Es muy raro que llueva dos días seguidos. Amor, amistad, rivalidades, enredos y todo bajo la mirada, ni más ni menos que Declan Donnellan. Además, repetís equipo, el equipo de la vida es sueño. Señal que hubo ahí entendimiento, ¿no?
La verdad es que sí, creo que Declan esta vez quiere contar otra vez con el mismo equipo que hicimos La Vida Sueño. Sí que hay dos actores que no han podido estar esta vez, pero contamos con otros dos actores maravillosos, que son Jorge Basanta y Alberto Gómez Taboada.
Sí.
Y el resto del equipo somos los mismos. Y la verdad es que sí, yo creo que Declan lo que le gusta es hacer compañía y sentir que hay como esta cosa que ahora de repente parece como que aquí es un poco raro, ¿no? Lo de que una compañía se haga compañía y haga varios montajes juntos.
Sí, sí.
Creo que eso es lo que creo que para él es importante, hacer el primer equipo y luego, de hecho, los espectáculos los elige sabiendo cuál es el elenco y creen que cuál es el espectáculo que mejor le puede venir al elenco. Entonces, en este sentido, querían hacer una comedia con nosotros y eligieron Los dos Hidalgos de Verona.
Claro, tú lo has dicho, es una comedia, tú la lees y es comedia, aunque algunos aspectos se pueden llevar hacia el drama. ¿Qué propuesta vamos a ver en Palma? Porque además, claro, no es un Hamlet que dice, bueno, he visto ya 15 montajes de Hamlet, a ver qué me ofrecen ahora. Aquí el público, la mayoría, llegará virgen, ¿no?, a Los dos Hidalgos de Verona. ¿A qué se enfrenta?
Casi un poco lo que nos pasaba al elenco, cuando nos dijeron Los dos Hidalgos de Verona. Creo que no sonaba un poco porque es de las primeras comedias de Shakespeare y creo que el título no sonaba más que la trama. Yo lo recordaba porque lo había estudiado en la carrera y recordaba que había un perro por ahí y creo que era una comedia famosa porque había uno de los criados tenía un perro y tenía bastante enjundia el tema de lo del perro. Y bueno, creo que la versión que ha hecho de Campos, como todo lo que hace en Chick by Joel, creo que Nick y él, la lectura que hacen de todas las obras, de todos los clásicos, intentan irse, Declan nos lo decía, ¿no? Dice, es una obra que, bueno, que es de las primeras comedias de Shakespeare y en principio podría parecer que es una obra que es como que siembra las bases para lo que luego va a ser Romeo y Julieta, para lo que luego va a ser Como Gustéis y otro tipo de comedias. Pero aquí decía Declan, vamos a intentar encontrar la obra que Shakespeare hubiera escrito 20 años después. Entonces, creo que eso ha servido mucho de los etudes con los actores y con las actrices, de los estudios sobre las escenas, de las improvisaciones, y creo que vamos a ver una obra muy shakespeariana, muy al estilo de Chick by Joel, y sobre todo muy divertida.
Qué bien.
que tú decías que Shakespeare con esa sentó un poco las bases de Romeo y Julieta, pero lo que se dice mucho cuando intentas leer sobre esta obra, que hemos leído más que visto, ¿no?, porque se ha representado pocas veces, es que es como una de las hojas de un díptico. Es aquí Shakespeare habla más de la amistad, que él entiende, a ver, él entiende la amistad como el amor sin sexo. Y luego viene Romeo y Julieta, que ya es amor romántico, ¿no? Sería la pareja, el amor con sexo es la pareja, y el amor sin sexo la amistad. Y entonces sería esta primera versión, ese amor incondicional, pero que sin sexo, por tanto, amistad, ¿no?
Bueno, tú sabes que el sexo es la muerte del deseo, como dice Partenope en la película de Sorrentino, por tanto...
Pero no sé si es acertado lo que estoy diciendo, si se va a ver eso en la serie, o cuántos puntos de conexión va a haber con Romeo y Julieta, si realmente están esas conexiones, o no vamos a ver rastro de Romeo y Julieta ahí, para nada.
Yo creo que va por ahí, creo que es muy acertada la reflexión, porque realmente, bueno, es lo que nos decía un poco Decla, ¿no? Que decía, parece ser que Shakespeare siempre pone al amor como si fuese un personaje, como si fuese un monstruo que todo lo devora y todo lo arrasa. Uh-huh. Y es verdad que en Romeo y Julieta eso parece bastante claro, porque finalmente, o sea, Julieta se da muerte ella misma. O sea, es como, sí. ¿Sabes? Es como que nadie les empuja a matarse, pero al final lo matan, y o sea, al final se matan. Sí. Y parece que quien los mata es ese personaje extraño que es el amor. Bueno, pues aquí los dos hidalgos de Verona es lo que pasa un poco lo mismo, solo que entre dos amigos. Y claro, Declan ha querido, para llevar esto a la actualidad, decía, creo que aquí es muy interesante que nos tomemos el amor entre amigos, el amor el fraternal de la amistad entre los amigos. Uh-huh. Creo que es interesante que hablemos del apego. Y creo que eso fue lo que puso un poco de cimientos a la hora de hacer nuestra versión. Y creo que Valentín y Proteo, que son los dos protagonistas, que son los dos hijos de Verona, creo que todo su entorno les ha llevado a tener un apego el uno por el otro, y creo que eso es lo que al final es ese tipo de amor llevado al límite que tiene que ver con esto, con esta cosa tan tóxica y tan violenta en el mundo de los hombres, que de repente se convierte en un apego tóxico, sobre todo por parte de Proteo.
Tengo curiosidad por cómo trabajáis, si Declan o Nico, los dos, están en todo el proceso de ensayo, si ponen las bases, y luego, entendiendo que es gente que tiene unas agendas complicadas, ya delegan, tengo curiosidad por eso.
Sí, pues mira, Declan y Nick sobre todo tienen una forma de trabajar que nos gusta mucho, porque es como muy poco, como no se ve mucho, ¿no? Por lo menos aquí en España, que es que ellos, antes de empezar los ensayos, tienen la necesidad de irse con todo el elenco y con parte del equipo artístico una semana retirados de la ciudad. Entonces nos vamos como una semana a donde pillemos, sobre todo suele ser sitio que esté relacionado con la naturaleza, porque necesitan esa tranquilidad, necesitan que estemos una semana concentrados solamente en la obra. Claro. Y ahí es donde se plantan todas las bases, donde hacemos estos famosos etudes que llamamos nosotros, que son improvisaciones sin texto sobre las escenas. Y ahí es donde Nick, que es el escenógrafo y el que lleva un poco la parte más visual del espectáculo, es donde con Declan empiezan a vertebrar lo que puede ser un poco el montaje, y ahí es donde se empapan de lo que nosotros proponemos. Y luego durante los ensayos suelen ser bastante regulares, están los dos todo el tiempo en los ensayos, y una parte de los ensayos va a trabajar el texto como lo trabajan ellos y esta forma que tienen de hacer. Y luego pues como un ensayo normal, pues, bastante de lo que decía Declan, dice, parece que no, dice, pero mis ensayos son bastante ordinarios.
El tema lingüístico no supone ningún problema, ¿no? En ningún momento.
En principio no, sobre todo porque tenemos la suerte de tener un grandísimo intérprete que es Juan Ollero, que además de ser un grandísimo intérprete es un grandísimo director de teatro. Sí. Y es alguien que desde el primer momento ha conectado mucho con Declan, ya no solo porque habla inglés muy 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 bien, sino porque creo que hablan el mismo idioma teatralmente. Entonces creo que eso es ayuda mucho a Declan, nos ayuda mucho a nosotros, y la verdad que esa figura de Juan yo creo que no sería posible.
Pues mira, solo a título de curiosidad, con lo que has dicho esto del retiro previo a los ensayos y tal, a mí otra reflexión que me viene a la cabeza, o a Declan le gusta mucho Kenneth Branagh o a Kenneth Branagh le gusta Declan, no lo sé, pero es que vi una entrevista sobre que el shakespeariano Kenneth Branagh, que después en el cine ha hecho mil cosas más, pero empezó con las adaptaciones de Shakespeare maravillosas, y en una entrevista decía exactamente eso, que él encontró absolutamente necesario cuando tenía su equipo apartarse. De hecho, tiene una película mini, pequeñita que se llama En lo más crudo del crudo invierno, que era eso, una compañía como no demasiado glamurosa y tal, haciendo eso allí en un retiro. Y él decía que necesitaba eso, primero contactar humanamente con todos y empezar a hacer lecturas, versiones de los personajes, hacer que durante todo un día tú seas el personaje pero haciendo cosas cotidianas y tal, hasta que luego ya te llevas al teatro y empieza lo que tú dices, ya, un ensayo no deja de ser rutinario ya con las herramientas que tengas y los personajes, ¿no?
Total.
Pero, y entonces lo estabas diciendo y digo, pues no sé, y a lo mejor va y no se conocen y los dos han llegado al mismo camino, ¿no? No lo sé, pero
puede ser, pero
debe ser una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Para vosotros, para los actores.
La verdad es que sí, además tener la oportunidad también de, oye, terminar la jornada de trabajo y poder cenar con ellos y después hacer una sobremesa antes de irnos a dormir, y que ellos nos hablen, nos cuenten historias. Es como que siempre parece que, lo decimos mucho, ¿no? Los compañeros que Declan, aunque parece que no está hablando de la obra, siempre está hablando de la obra.
Bueno, claro.
siempre todos los temas que salen a colación son siempre de cosas relacionadas con la obra, a la que les estamos dando vueltas, a los conflictos, a los caracteres de los personajes. Entonces él siempre tiene una anécdota, tiene algo que contarnos. Creo que el fuerte que tienen, aparte de que llevan 40 años y que para mí son los mejores, creo que es que son unos humanistas. Entonces, eso es lo bonito, que poderte sentar con ellos después de cenar y hablar un rato con ellos, es que aunque creas que no tiene que ver con la obra, tiene que ver con la obra, claro. Ellos no dejan de trabajar, aunque a su pesar, no dejan de trabajar en ningún momento.
¿Luego controlan el trayecto o no? ¿O una vez cenáis ya ellos han vuelto a casa, están en otros proyectos y demás, y vosotros ya andáis solos?
Pues esto es otra de la suerte que tenemos con ellos, que es que además les encanta hacernos un seguimiento, les encanta siempre que pueden venir. Acaban de venir hace poco, hemos tenido una función en Pozuelo, y vinieron a ver la función, y lo bueno que tienen de Clanini es que siempre se les ocurren cosas nuevas. O sea, ellos ya lo avisan, ya no lo avisaron con La vida sueño, que la obra se sabe cómo empieza, pero luego se sigue desarrollando. Sí. Y recuerdo que con La vida sueño hacía un montón que no veían la función, y teníamos la última función la hicimos en Tarragona, y vinieron a ver justo la función anterior, y a Nick se le ocurrió hacer una cosa para hacer en la última función. O sea, con eso te lo digo todo.
No sé si eso enriquecerá, pero para los actores, que para una función, o sea, venga, ensayos nuevos para y te cambian el texto o los movimientos, debe ser, bueno, en fin, te mantendrá vivo, eso
como
sí.
Como suelen ser genialidades, entonces nosotros estamos con los brazos abiertos diciendo, venga, a ver qué se les ha ocurrido ahora.
Alfredo, ¿quién te va a decir? Yo no me acuerdo exactamente el año, pero debía ser 2013 o 2014, y yo he leído por ahí que estabas como trabajando en la hostelería y de pronto te presentas a un casting con Blanca Portillo y te pillan. Imagínate que en ese momento viene alguien y te susurra a la oreja: hey, Alfredo, en 10 años estarás trabajando con Declan Donegan de wow, Chimba y Yuna.
Me hubiera dado un ataque de risa, seguramente.
Pues ahí está, chaval.
Sí.
¿En qué estás ahora, por cierto? Porque claro, has hecho series, teatro, además te ha ido bien los últimos 2 años, por ejemplo, con La vida sueño y ahora con Dolores Hidalgo. ¿Vas combinando?
Voy combinando, ojalá se pudiera combinar más. Claro. Quiero decir, nosotros al final, cuando, sobre todo los actores que somos más de teatro, combinarlo con lo audiovisual siempre es complicado, sobre todo porque, bueno, pues no hay tantas pruebas a las que podamos acceder. Entonces, si de repente, como tú decías, alguna serie, alguna cosa que va saliendo, claro, nosotros lo recibimos muy bien, y si lo podemos compaginar con la gira y con el teatro, pues fenomenal. A mí me encanta, cada vez me siento más a gusto cuando hago algo audiovisual y me encanta aprender. Entonces, siempre que tengo la oportunidad intento aprovecharla, pero bueno, de momento estamos con la gira y bien, contentos.
Invita a los oyentes que nos estén escuchando. La verdad es que está la cosa, bueno, platea llena, palcos bastantes, queda alguna cosita, ¿eh? Por lo tanto,
qué bien.
¿A quién recomiendas los dos Hidalgos? Venga.
Bueno, recomiendo los Hidalgos a todo el mundo. Obviamente. Es una obra muy bonita, es una obra con un mensaje como muy 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 profundo, como no puede ser menos con Declan y con Nick, que es lo que basan todas sus funciones, pero sobre todo es una comedia muy divertida, una comedia muy shakespeariana, en castellano, pero muy shakespeariana.
Sí.
Y sobre todo, bueno, siempre me gusta animar a la gente joven que venga a ver los clásicos.
Por favor.
Porque sí, porque creo que es muy importante también que los jóvenes se acerquen al teatro y que se acerquen sobre todo a los clásicos, porque ya nos pasó con La vida sueño, que simplemente por ser un título de Calderón, del Siglo de Oro, parecía que olía un poco a naftalina, ¿no? De armario cerrado. Y claro, cuando venía gente joven a ver el espectáculo salían encantados, y creo que puede pasar lo mismo esta vez con un Shakespeare.
Pues Alfredo Noval, mucha mierda para el sábado. Recordemos el sábado a las 6, los dos hidalgos de Verona, la zona, Chip Bayul, no sé, referencias indiscutibles, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Shakespeare, que tampoco escribía mal del todo.
No, del todo. No sé por qué esta se ha representado tan poco, pero a partir de ahora será otro. Tú has dicho antes Hamlet, yo te digo Macbeth, que no la sabemos de delante atrás y de detrás adelante, pero pues ya está bien un nuevo texto en escena del grandísimo Shakespeare. Muchísimas gracias.
Gracias, Alfredo. Te esperamos aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
El sábado, Sol. Gracias.
Un placer. Un abrazo muy fuerte.
Javier, fins la setmana que ve.
Tornarem. Ho passem bé,
la veritat. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies amb Aina Sureda i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, i que l'Aviador torna demà a les 6. Més música, més sèries, cinema. Demà tenim de tot. Un menú molt complet. Gràcies per escoltar-nos. La